decisió de Meloni d'enviar migrants a centres d'internament de fora de la Unió Europea és, de moment, un nyap. Té adeptes. La mateixa Ursula von der Leyen no li fa escarafalls, però, a banda de totes les qüestions ètiques que desperta, aquest primer viatge s'ha dut a terme tan malament que ara les 16 persones que s'havien enviat a Albània hauran de tornar a Itàlia. Així ho ha dictaminat un tribunal italià, una despesa de diners públics que no haurà servit per res i un grup de 16 persones que veuen com les traslladen amunt i avall sense que la seva opinió compti per a res. Malgrat el fiasco, la líder d'extrema dreta italiana continua defensant el seu model.
Crec que la decisió dels jutges de Roma és una decisió amb prejudicis, com ho demostra el fet que alguns d'aquests jutges van criticar l'acord amb Albània fins i tot abans que entrés en vigor.
Catalunya nit. Està entrant la guerra de Gaza en un punt d'inflexió? Alguns líders occidentals, com Joe Biden, defensen que s'acosta el moment de l'alto el foc.
La mort del líder de Hamas representa un moment de justícia. Tenia sang d'americans, d'israelians, d'alemanys i de tants altres a les seves mans. Li vaig dir al primer ministre d'Israel, és una oportunitat perquè es busqui el camí cap a la pau, per a un futur millor a Gaza sense Hamas.
Yahya Sinwar, líder de Hamas i cervell dels atacs del 7 d'octubre de l'any passat, va morir ahir en un intercanvi de foc amb soldats israelians. Avui Tel Aviv ho ha demostrat amb un vídeo. Netanyahu ha dit que és l'inici de la fi de la guerra, però no parla encara d'alto el foc.
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end.
De moment hi ha guerra a la vista i com pot ajudar l'art les persones que la pateixen? Ens ho explicarà la presidenta de la Xarxa d'Arts Escèniques de Palestina, que aquests dies és aquí, convidada per l'Associació Catalana per la Pau. Sentència important per a les famílies monoparentals. El Tribunal Suprem el reconeix el dret a tenir una baixa de maternitat més llarga per anar-les equiparant a les famílies que poden gaudir de les baixes dels dos progenitors. De moment, però, es refereix només als funcionaris.
El objetivo es ese, desde luego, que independientemente de si seas trabajadora pública o del sector privado, se reconozca el mismo derecho a todas las familias, porque si no estamos incurriendo en una nueva discriminación.
I Ginestà acaba de treure un nou tema.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual.
Es titula Només viure i és així de vitalista. Tot i que només té 24 hores de vida, avui l'interpretaran aquí, al Catalunya Nit, en directe, i ho aprofitarem també, és clar, per entrevistar els germans que ja saben el que és compondre un himne com Estimar-te com la Terra. Només viure també promet, així que som-hi, a viure, això sí, una mica informats, que ens anirà millor. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria. Rebé judicial el primer intent de Giorgia Meloni per deportar migrants a un centre de detenció albanès fora de la Unió Europea. Tot i això, la primera ministra italiana assegura que continuarà amb el seu model, que aquesta setmana ha rebut aplaudiments a Europa. Ha carregat contra la sentència des del Líban, on està de viatge oficial.
Crec que la decisió dels jutges de Roma és una decisió amb prejudicis, com ho demostra el fet que alguns d'aquests jutges van criticar l'acord amb Albània fins i tot abans que entrés en vigor.
Doncs mirem-nos-ho millor. Núria Hart, bona nit.
Bona nit.
Què diu la justícia?
Doncs que els 12 sol·licitants d'asil retinguts a Albània hauran d'anar cap a Europa, un viatge que emprendran demà cap a Itàlia, perquè segons una resolució europea, els seus països d'origen, Bangladesh i Egipte, no són segurs. Una decisió que, com deies, Manel, no ha agradat gens a Meloni, que s'ha afanyat a convocar un Consell de Ministres per a dilluns. Justament, enmig del debat sobre el model Meloni, França ha tancat la porta a la creació de més centres de detenció en tercers països, com fa Itàlia. Ho ha dit el primer ministre, Michel Barnier, després d'una cimera bilateral amb Itàlia sobre migració.
No crec que sigui un exemple que es pugui traslladar per motius legals i institucionals, i també perquè la gent susceptible d'anar a un centre com el d'Albània, crec que aquesta idea no és replicable a França.
Doncs mentre la justícia fa un toc d'atenció a Meloni, el seu vicepresident, Matteo Salvini, espera ja sentència imminent. El veredicte serà el 20 de desembre.
Sí, recordem que l'ONG Open Arms el va portar als tribunals pel bloqueig durant 20 dies d'un vaixell de rescat amb 147 persones a bord l'any 2019. Aleshores, Salvini era ministre de l'Interior i va imposar la polèmica política de ports tancats. La fiscalia demana 6 anys de presó per a Salvini, mentre que la seva advocada vol l'absolució.
El problema no era desembarcar els migrants, sinó fer caure Salvini. Així que la veritat és que no hi va haver cap segrest de migrants al mar.
La sentència es podrà recórrer a instàncies superiors.
Molt bé, doncs per tant l'extrema dreta que va marcant les seves polítiques, però algunes estan acabant als tribunals, i per entendre millor totes aquestes decisions judicials sobre política migratòria italiana, ens està escoltant la Blanca Garcés, que és investigadora sènior del CIDOB de l'àrea de migracions. Bona nit, Blanca.
Bona nit.
A veure, aquest primer revés judicial que explicàvem ara del model Meloni, no sé si podria ser el principi del seu final, perquè no sé quants països figuren en aquesta llista de destinacions o d'orígens perillosos, considerats perillosos per als migrants.
Sí, podria ser el principi del seu final si la intenció era realment fer d'aquest centre un lloc de destinació d'un número considerable de persones migrants. Si l'objectiu era fer soroll, era gesticular políticament, llançar el missatge de que Itàlia i que els governs europeus estan finalment fent una política dura contra els migrants, en aquest sentit, que jo penso que és gran part de l'objectiu, forma part del procés. Em costa molt imaginar que el govern de Meloni no preveiés una decisió com la del jutge a Roma d'aquest matí.
Per tant, els que hi enteneu una mica de tot això, entenc que aquesta decisió no us sorprèn, que tampoc sorprèn a la pròpia Meloni. El que diu aquest tribunal italià és que els països d'origen, Bangladesh i Egipte, no són segurs. No sé si tenim en ment la llista d'aquests països considerats insegurs, però si tenim en compte d'on venen habitualment els migrants, de quins països, tipus el Sudan, el Marroc, etc., no sé si que eren gaire destins que es puguin considerar segurs.
No, només uns quants, i són excepcionals. La majoria de persones migrants que arriben a les costes europees, i en concret italianes, provenen de països que la justícia europea consideraria no segurs. I aquesta és una de les qüestions fonamentals, perquè tota la política migratòria europea dels estats membres parteix d'aquesta idea del retorn, és a dir, tots aquells que finalment no siguin reconeguts com a refugiats seran finalment retornats. Aquesta és la premissa de les polítiques europees i, en concret, del Pacte Europeu de Migracions i Asil, però aquesta premissa va en contra d'un principi fonamental de la legislació internacional, que és el principi de no devolució, és a dir, no retornar a migrants, a persones migrades, a països en els quals les seves vides podrien estar en risc. I això és el que posa en dificultats aquestes polítiques, a pesar de tenir governs clarament d'extrema dreta, però aquí és una mica on retorna el joc de les democràcies i dels estats de dret, que fan d'equilibri, no?, aquests governs sortits de les pròpies democràcies i del vot propi o directament vot popular.
No sé si podem preveure també quina pot ser la següent estratègia de Meloni per intentar esquivar aquesta decisió del Tribunal Europeu, perquè ella diu que pensa seguir endavant amb les seves idees. No sé si hi veus alguna fórmula de poder-ho esquivar o si no n'hi ha gaires.
Segur que intentarà seguir, segur que trobarà noves fórmules, però aquí de nou jo penso, sense saber el detall diguem, de la legislació italiana, que sorgiran altres elements que dificultaran la posada en marxa d'aquest centre. I ho dic especialment coneixent com va anar el cas del centre britànic que s'obria, que es va construir a Ruanda, no? On pretenien el govern britànic finalment enviar a tots aquells que arribaven al Regne Unit a través del canal, i a la pràctica va ser impossible, i cada vegada la justícia, en aquest cas britànica, aturava aquestes deportacions, fins i tot en alguns casos quan ja estaven en el propi avió a punt de sortir.
Clar, sí que és veritat que lligant-ho amb el que deies al principi, el que sí que ha aconseguit Meloni és que, així com davant del cas de Rishi Sunak i enviar-los a Ruanda semblava un gran escàndol, el que sí que ha aconseguit és que hi ha diversos països europeus que utilitzin un llenguatge com cal buscar fórmules noves o aquest tipus de discurs que l'impregna l'extrema dreta. Aleshores, no sé si la via perquè això no passi vindrà més des de la justícia, des dels tribunals, que no pas des de la política.
Doncs aquí ens trobem amb uns tribunals que en aquest àmbit, en el cas concret de les migracions, estan tenint el paper, no?, de contrapoder davant d'uns governs executius de signes polítics molt diferents, perquè tendim a centrar-nos en els governs d'extrema dreta, però de fet, com has dit molt bé, el govern britànic era un govern, el govern de Sunak, en mans del Partit Conservador, porten a la pràctica polítiques, jo diria, pràcticament il·liberals, i aquí, doncs, afortunadament, la justícia, i no només la justícia, sinó la societat civil, les ONGs, parlàveu d'Open Arms, no?, en el cas de Salvini, tenen almenys la possibilitat d'utilitzar la legislació existent a nivell, repeteixo, nacional, europeu, internacional, per paralitzar aquestes derives liberals dels governs dels diferents estats membres. Pensem, per exemple, ho deies molt bé, no només és una iniciativa de Meloni, no només va ser una iniciativa del govern britànic, sinó que, de fet, tenim una carta al maig d'aquest any de 15 estats membres, per tant, la majoria d'estats membres que demanaven solucions innovadores al tema de la immigració irregular. Tenim de nou una carta ara a l'octubre de 17 estats membres de nou demanant aquest enfoc pragmàtic que anava justament en aquesta direcció, i finalment, en els últims dies, tenim una carta de la pròpia presidenta de la Comissió Europea, von der Leyen, justament avalant aquestes posicions i fent referència a aquestes polítiques innovadores fora, out of the box, no?, fora de lo corrent, que apunten justament a aquest tipus de solucions. Per tant, sí, el poder, els governs, els polítics, ens porten en aquesta direcció. I de moment tenim un poder judicial que de moment ho està parant.
Clar, perquè, i ja per acabar, escoltant-te ara, que ho expliques molt bé, si sabem que molts dels països, la gran majoria d'on provenen tots aquests migrants, són perillosos, el discurs o el debat polític hauria de ser com acollir-los aquí, i en canvi s'està traslladant a com expulsar-los.
Exacte. I aquí és on Europa queda atrapada. Per un costat, Europa necessita immigració des d'una perspectiva demogràfica, econòmica i fiscal per pagar les pensions. Per l'altre, veiem aquest replegament nacionalista nacional que troba en la immigració l'explicació de totes les crisis que creuen Europa en aquests moments. I per l'altre costat, en tercer lloc, tenim aquesta Europa dels drets plasmada en les legislacions nacionals, internacionals i europees, i representades pels tribunals i moltes vegades també ONGs i grups de la societat civil, que justament limiten la capacitat dels executius en aquesta deriva nacionalista i liberal directament. Després hi ha una altra qüestió important. Com deia abans, les polítiques migratòries europees posen èmfasi o parteixen de la idea del retorn, no? D'aquestes polítiques de deportació, que són la base, però, de fet, només el 20-30% d'aquells que tenen una ordre d'execució són, finalment, deportats. I això no només té a veure amb la justícia europea, que és del que hem parlat ara, sinó també en la voluntat dels països d'origen i de trànsit de rebre o no aquests retornats. De fet, les deportacions depenen de l'acceptació d'aquests països individual de cada una de les ordres d'expulsió, i això veiem com aquests països són creixentment reticents a aquestes polítiques de deportació. Per tant, això, per altra banda, vist des de fora, demostra aquesta arrogància europea, no?, que assumeix que aquests països acceptaran la deportació dels seus ciutadans o de ciutadans de tercers països, quan de fet a la pràctica no és així, perquè també en aquests països acceptar aquestes deportacions és políticament costós.
Doncs Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB, com deia, ens ho has explicat molt bé, era important fer-ho perquè crec que aquest és un dels grans temes que tenim ara mateix damunt la taula, segurament juntament amb el de l'habitatge. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Hamas assegura que la mort del seu líder, Yahya Sinwar, no significa la fi de la lluita i insisteix que no alliberarà els hostatges retinguts a Gaza si no hi ha un alto el foc i Israel no es retira de la franja. Tots els aliats de Hamas, des dels Houthis del Iemen fins a Hezbollah, han reiterat el seu suport. En les últimes hores han continuat els combats i els atacs israelians que han deixat una seixantena de morts, segons les autoritats palestines. Anem cap a Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Hamas ha reconegut finalment la mort de Yahya Sinwar, però diu que la seva desaparició no farà més que enfortir la determinació del moviment i adverteix que no s'alliberaran els hostatges si no s'arriba a un acord de pau.
No ens tornarem els presoners si no s'atura l'agressió contra el nostre poble a Gaza. Hi ha una retirada completa i els nostres presos heroics són alliberats de les presons d'Israel.
Qui ha parlat en nom de Hamas és Khalil al-Haya, un dels candidats a succeir Sinwar. Viu a Qatar i ha estat el negociador en cap en les converses per a un alto al foc. Un altre possible aspirant seria Khaled Meshal, que ja va exercir el càrrec fins al 2017 i que també viu exiliat a Qatar. Segons diversos experts, Hamas busca un nou líder a l'exterior, que sigui del gust de l'Iran, el seu principal patrocinador, però també de Qatar, on resideixen els candidats a liderar el moviment. Es creu que el germà de Sinwar, Mohammed, podria assumir un major protagonisme en la direcció de la guerra a dins de la franja. Les últimes imatges en vida de Yahya Sinwar, gravades per un dron israelià abans de matar-lo, han estat rebudes pels seus seguidors com la prova que va morir com un combatent, com un heroi, diuen. S'hi veu un Sinwar malferit, empolsegat i assegut en una butaca entre les runes de la casa on s'havia amagat, que encara treu forces per llançar un pal contra l'aparell que l'està filmant. Poc després, un tanc israelià dispara contra l'edifici. És el seu final.
Doncs sí, són realment unes imatges impactants que avui hem pogut veure diverses vegades. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, no ha volgut comentar la mort de Sinwar, però ha tornat a demanar un alto el foc immediat i l'alliberament dels hostatges. Sí que ho veuen com una oportunitat les principals potències occidentals amb els Estats Units al capdavant. El president nord-americà Joe Biden ho ha dit en una visita a Llampec, a Alemanya, on ha participat en una cimera amb el Regne Unit i França, inicialment dedicada a Ucraïna. Anem, per tant, cap a Alemanya, Oriol Serra.
Tant el president dels Estats Units com el canceller alemany s'han referit a una oportunitat per la pau a l'hora de valorar la mort del líder de Hamas fa dos dies a Rafah. Olaf Scholz ha parlat d'escletxa d'esperança per la pau i per l'alliberament dels hostatges israelians que encara són en mans de Hamas. Joe Biden ha dit que ha transmès la idea al premier israelià Benjamin Netanyahu.
La mort del líder de Hamas representa un moment de justícia.
tenia sang d'americans, d'israelians, d'alemanys i de tants altres a les seves mans. Li vaig dir al primer ministre d'Israel, és una oportunitat perquè es busqui el camí cap a la pau, per a un futur millor a Gaza sense Hamas.
Biden i Scholz també han tingut temps de reunir-se durant una hora amb els líders francès i britànic, Emmanuel Macron i Keir Starmer. L'anomenat quartet d'Ucraïna ha debatut sobre el controvertit pla de victòria de Zelensky. L'anfitrió de la trobada, el canceller alemany, ha anunciat un paquet d'ajuda internacional consistent en un crèdit de 50.000 milions d'euros per a Ucraïna abans d'acabar l'any. Scholz, però, ha advertit que s'ha d'evitar que la guerra entri en una nova dimensió amb la implicació de l'Aliança Atlàntica.
Donem suport a Ucraïna amb tota la força possible. Alhora, però, estem amoïnats perquè no volem que l'OTAN esdevingui un actor directe en la guerra i que això desemboqui en una catàstrofe encara més gran.
La visita de Joe Biden a Berlín ha estat la primera de caire bilateral d'un president nord-americà en 8 anys. L'últim en fer-ho va ser Barack Obama.
Amb la mort de Yahya Sinwar, són moltes les preguntes que sorgeixen sobre el futur de Gaza. Un dels periodistes israelians més veterans i crítics amb el seu govern és el franco-israelià Charles Enderlan, que acaba d'ampliar i reeditar a França el seu llibre més venut. Es titula El gran encegament. L'Isabel Galí ha parlat amb ell i per això nosaltres ara volem parlar amb la Isabel Galí. Isabel, bona nit.
Bona nit.
Una de les coses que explica Enderlan en relació al 7 d'octubre i a Hamas és com durant anys Benjamin Netanyahu va permetre el creixement dels islamistes. Amb quin argument?
Mira, Charles Enderlan porta anys exercint de periodista israel i jueu, ha estat a Gaza, ara no, quan era possible anar-hi, i coneix molt bé com ha evolucionat l'ocupació i el repartiment de forces polítiques tant a la Franja com a Cisjordània. El que més critica és com els errors d'estratègia de seguretat que, segons ell, ha comès Benjamin Netanyahu ha portat a la situació actual.
Des del 2012, Benjamin Netanyahu va impedir al Mossad que perseguís els diners de Hamas. Per què? En l'esperit de Netanyahu calia seguir l'estratègia d'Ariel Sharon de deixar Gaza a Hamas. Cal permetre el reforçament de Hamas per impedir la creació d'un estat palestí.
Enderlan va més enllà, eh? L'alliberament de Yahya Sinwar va ser un error de càlcul garrafal del govern israelià. Ara és fàcil dir-ho, però ell ho va escriure el 2011, quan hi va haver l'intercanvi de presoners palestins, entre els quals hi havia Sinwar pel soldat Gilad Shalit. Un responsable de presons, amb qui ell havia parlat, havia advertit de la radicalització ideològica i ganes de venjança de Sinwar, però ningú no li va fer cas. I això ha marcat tota una dècada a Gaza.
Amb la conquesta de Gaza per part de Hamas i després l'alliberament de Sinwar el 2011, Hamas va procedir a una veritable operació d'assassinats i de control de probables fonts israelianes a Gaza. I la franja es va convertir en un veritable forat negre per als serveis secrets israelians.
Isabel, què creu Enderlan que passarà a partir d'ara a la franja, ell que havia fet bons pronòstics?
Mira, com a periodista diu que no ho sap, perquè tampoc Benjamin Netanyahu ho té clar, o en tot cas no s'ha posat a pensar encara el primer ministre israelià com acabarà gestionada la franja. Alguns membres del seu govern, els més radicals, volen annexionar-se de nou part dels territoris del nord de Gaza. Altres aposten clarament per tornar-hi a construir colònies. Recordareu que els israelians van desmantellar-hi els assentaments que hi havia a Gaza l'estiu del 2005. Sota el govern d'Ariel Sharon. En tot cas, als seus 79 anys, Enderlan té clar que el país que el va acollir fa més de 50 anys, ell és nascut a França, ha agafat un camí de radicalització i extremisme que el posa en perill.
Avui, després de tots aquests anys passats a Israel, sí, l'amenaça existencial que pateix Israel no és l'Iran, no és Hamas, no és Hezbollah, no són els Houthis, és una amenaça interna.
Enderlan fa referència al racisme i a la falta de respecte pels drets humans més bàsics que hi ha en la societat israeliana i també a l'extremisme religiós jueu, el fet que cada vegada hi ha més població ultraortodoxa que es dedica a resar però que no va a l'exèrcit i que cada vegada hi ha més joves laics que no volen viure en un país permanentment en guerra.
Molt bé, Isabel, doncs hem afegit una veu molt interessant a aquest conflicte que és tan complicat i que fa dies que anem explicant i anem sumant tot de veus avui, una de molt interessant. Moltíssimes gràcies i bona nit, Isabel.
Bona nit.
C 6 minuts per arribar a 11:15. Parlem ara d'un altre conflicte i atenció perquè hi podria haver una novetat significativa. I és que la intel·ligència sud-coreana afirma que Corea del Nord aposta per enviar 12.000 soldats al front d'Ucraïna per donar suport a Rússia en la guerra. Un enviament d'efectius que ja hauria començat amb un primer contingent d'uns 5.000 soldats. Aquest seria el primer enviament de soldats nord-coreans fora del seu territori des de la Guerra de Corea, que va començar fa gairebé ara 75 anys. Pequín, Francesc Canals.
Soldats nord-coreans per al front ucraïnès, de moment, és el que denuncien Kiev i Seul, que amb l'ajuda de fotos de satèl·lit precisa que Pyongyang ja hauria enviat a Rússia 1.500 membres de les forces especials. Després de l'acostament sense èxit a Seul i als Estats Units de Donald Trump i davant la tornada al poder dels conservadors sud-coreans, Kim Jong-un ha optat per reactivar les seves aliances històriques, Pequín i Moscou. Al juny, Vladimir Putin va segellar amb Kim a Pyongyang un acord que preveu assistència recíproca en cas d'agressió. Sota aquest paraigua, a més de les tropes, Rússia estaria rebent projectils de fabricació nord-coreana des de fa temps, a canvi d'ajudar Pyongyang a modernitzar tecnològicament el seu exèrcit, un factor desestabilitzador al seu torn a la península de Corea. Sobretot quan Kim Jong-un marca múscul, acaba de destruir les vies de comunicació terrestre amb el sud, ja tancades des de fa temps, i ha declarat Corea del Sud estat hostil. Per al professor Yang Mo-jin, de la Universitat d'Estudis Nord-Coreans de Seul, és estratègia de supervivència del règim.
Si hi ha dos estats hostils, no hi ha necessitat de competir entre el nord i el sud. Construint aquest mur, Corea del Nord només necessita controlar bé els seus ciutadans.
Kim Jong-un assegura que gairebé 1.500.000 de joves s'han allistat aquests dies a l'exèrcit nord-coreà.
Doncs l'OTAN manté per ara la cautela davant d'aquestes afirmacions, si bé el secretari general Mark Rutte diu que en parlarà amb Corea del Sud, membre de l'Aliança.
En aquest moment, la nostra postura oficial és que no podem confirmar informes que diuen que hi hagi ara soldats nord-coreans actius implicats en la guerra, però això pot canviar. Però en qualsevol cas, fins i tot si Corea del Nord no és físicament al camp de batalla, sí que estan ajudant a alimentar la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna.
L'OTAN al·ludeix per ara avalar el pla de la victòria defensat pel president ucraïnès Zelensky dijous a Brussel·les. Mentre la guerra continua, Rússia i Ucraïna, per cert, han intercanviat 190 presoners dels dos bàndols, segons l'Agència Pública de Notícies dels Emirats Àrabs, país que ha fet de mediador.
Catalunya nit.
Nou revés judicial contra Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha tombat la seva querella contra el jutge que investiga la seva parella. No veuen motius per investigar Juan Carlos Peinado per prevaricació i avala que interrogués Sánchez des de la Moncloa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Els magistrats són molt contundents en el seu escrit. Descarten la querella de Sánchez pel seu caràcter especulatiu, perquè està carregada de prejudicis contra el jutge Peinado i perquè intenta tergiversar, diuen, el delicte de prevaricació que se li vol atribuir. Fins i tot un dels magistrats creu que és gratuïta i arbitrària i es planteja si cal multar Sánchez per abusar del dret a querellar-se. Uns arguments que han causat sorpresa a la Moncloa, creuen que són inusuals i innecessaris. Fonts pròximes a Sánchez insisteixen que l'objectiu de la querella era demostrar que va ser injust fer-lo declarar presencialment i des de la Moncloa en condició de marit de Begoña Gómez i no com a president, per la qual cosa ho podria haver fet per escrit. Justament és esta la tesi que no comparteix el Tribunal Superior de Justícia, però que, segons la Moncloa, demostra que la finalitat del jutge era perjudicar políticament Sánchez quan la declaració s'acabés filtrant als mitjans.
Senyoria, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia.
Per tot plegat, com deies, Manel, és un nou revés judicial per a Pedro Sánchez, que veu com no pot fer res ni contra el jutge Peinado ni contra la investigació a la seua parella i que s'afegeix al cas Koldo i a la causa oberta contra el fiscal general, el que, segons Feijóo, deixa Sánchez en una situació insostenible.
I un dels joves que van enganxar els cartells de l'estructura paral·lela d'Esquerra Republicana per denigrar els germans Maragall revela que li van oferir immunitat si confessava la seva participació en els fets. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el jove, Pau Jorba, no ha revelat, però, qui li va oferir el pacte a Martí Ferrero.
No n'ha revelat la identitat, però sí que ha assegurat que li va semblar que era policia. Explica que el va aturar quan caminava pel centre d'Igualada, li va pagar 50 euros per poder-hi parlar i li va fer l'oferiment. Va decidir acceptar el tracte quan va comprovar que el desconegut tenia informació de la seva vida privada.
Em va dir que si tot això no volia que anés a més, doncs que ho fes saltar a Barcelona aquella mateixa nit i digués que jo havia sigut el que enganxava tot això.
Segons el seu relat, va baixar a Barcelona i ho va confessar a un policia que era a la zona d'oci del Port Olímpic. Al cap d'unes setmanes el van citar a declarar i el cas va acabar arxivat tal com li havia pronosticat el seu interlocutor anònim. Pau Jorba també ha explicat que abans de l'arxivament judicial del cas i davant la por d'acabar la presó, demana més diners a Esquerra a través de la persona que l'havia contactat per penjar els cartells.
A mi m'estan imputant un delicte d'odi. Són d'un a quatre anys de presó. A X euros diaris a la presó, a mi m'has de pagar tant, perquè m'has ficat tu aquí. Jo dic, mira, digues així o si no, cantarem. Ho van acceptar ara. L'han acceptat amb ell.
Segons la seva versió, l'encàrrec de fer l'encartellada va venir d'un militant d'Esquerra de la noia.
Tot això quan falta un mes i mig per al Congrés dels Republicans i quan l'expresident Pere Aragonès ha decidit entrar en campanya.
Sí, i ho farà per donar suport a la candidatura Nova Esquerra Nacional, pròxima a Marta Rovira i rival de la d'Oriol Junqueras. Aragonès participarà demà en l'acte que la llista que encapçala Xavier Godàs farà a Barcelona. L'expresident era un dels firmants del manifest que reclamava la renovació de lideratges al partit, però no s'havia significat públicament en cap acte de la campanya congressual dels republicans.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passa un minut i mig de dos quarts de 12, decisió important avui, provinent del món judicial. Les famílies monoparentals del sector públic podran allargar el permís de maternitat de 16 a 26 setmanes, segons una sentència del Tribunal Suprem, Carme Montero.
La resolució té com a objectiu evitar la discriminació en les cures i atenció dels nounats per haver nascut en un tipus de família o un altre, biparental o monoparental. L'Associació de Mares Solteres per l'Elecció té l'objectiu que el permís sigui de 32 setmanes, però, de moment, aquest pas judicial suposa un valor d'oxigen. La seva portaveu, Alazne Páramo, confia que aquest permís, que ara s'aplicarà només als treballadors públics, s'acabi extenent al sector privat.
El objetivo es ese, desde luego, que independientemente de si seas trabajadora pública o del sector privado, se reconozca el mismo derecho a todas las familias, porque si no estamos incurriendo en una nueva discriminación.
I el sector del peix engegarà dimarts una campanya per reclamar que se suprimeixi l'IVA d'aquest aliment. Les vendes de peix no paren de baixar i en els últims 4 anys una de cada 4 peixateries ha tancat, segons el Gremi de Peixaters de Catalunya. El president, Àlex Gonyi, reclama que es doni al peix el mateix tracte que han tingut altres productes bàsics.
Les fruites i verdures sempre han tingut un 4. Ara havien estat sense IVA, ara els hem tornat a posar. Però, clar, un 4, un 10 ja són 6 punts. És que nosaltres estem pagant un 10.
Els paradistes i clients del Mercat de Tarragona esperen que prosperi la iniciativa per consolidar les parades de peix que encara aguanten. Tarragona, Ricard Boigas.
Aquí la veritat és que la majoria de paradistes diuen que una reducció de l'IVA evidentment els ajudaria.
El que sigui en baratí sempre ajuda.
Fantàstic. El que és el producte de proximitat podria molta gent arribar amb ell. Però seria, bueno, el millor que podria fer aquest govern, aquest estat.
Només que m'atreguessin un 10, bueno, baixaria el preu de tot.
També hem detectat, però, que els clients són força escèptics.
Si fos més barat, ho compraria més.
Sí, és que no baixa res. Tot puja, puja. El 10%
per
és molt.
Per naltros sí, clar. I si sembla.
No del peix, de tot haurien de baixar.
M'agradaria que el meu baixessin, perquè ara mos fem uns disbarats tremendos en el peix. Tot mos ho estem en el peix, eh que sí?
Perquè us feu una idea, a Tarragona el Mercat Central ha arribat a tenir 30 parades de peix. Ara només n'hi ha 7. Esperen que propostes com aquesta garanteixin la viabilitat dels seus negocis.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El 24 d'octubre celebra el 40è aniversari de Pickup a La Paloma. Amb els artistes més mítics de la casa i sorpreses dels més actuals. Una nit irrepetible conduïda per Òscar Dalmau. Aconsegueix la teva invitació a pickup.cat.
La Fran Schubert Filharmonia convida el 20 d'octubre al Palau de la Música Catalana una de les estrelles mundials de la música, el violinista Maxim Vengerov, interpretant els concerts número 1 i 3 de Mozart i, a la segona part, la monumental Primera Simfonia de Brahms.
Entrades a la venda a franschubertfil.com.
Disfruta de l'estiuet de Sant Martí amb Abrisud. Millora l'exterior de casa teva amb la promoció especial Portes Obertes d'Abrisud en cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques.
Només els dies 18 i 19 d'octubre. Preu de fàbrica sense IVA. Demana cita al 910 64 54 o visita el nostre web.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
El 19 i 20 d'octubre a l'Auditori, Jaume Santonja dirigirà l'OBC amb dues partitures mítiques.
L'Emperador de Beethoven comptarà amb l'acompanyament de la pianista Alba Ventura. I a la primera de Brahms serà l'orquestra qui assumirà tot el protagonisme.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Austràlia.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Catalunya nit.
Són les 10 i 36. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys i mig de presó un monitor de 37 anys per violar dos alumnes amb discapacitat de l'Escola Taiga d'Educació Especial a Barcelona. Els fets haurien passat durant unes convivències entre els anys 2015 i 2017. Tot i això, el tribunal l'ha absolt de 4 abusos més perquè considera que el testimoni de les víctimes és inconsistent. Maria Costa.
Segons la sentència, l'acusat va cometre les violacions aprofitant-se de la seva superioritat i de la vulnerabilitat de les víctimes. Pel que fa a les 4 absolucions, el tribunal considera que amb el testimoni de les víctimes no prova del tot els fets. En un dels casos, en què el jove té una discapacitat del 70%, la sentència diu que el seu relat va ser desestructurat i poc intel·ligible. L'advocada d'una d'aquestes víctimes, Míriam Cabellos, lamenta que la sala no hagi donat per bo el testimoni. Assegura que la discapacitat de la víctima va fer precisament que no es pogués expressar de manera espontània. Per tot plegat, critica la rigidesa del procediment penal. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Per molt que intentem adequar-lo a les realitats d'aquestes persones que són especials, moltes vegades xoquem amb la rigidesa del propi procediment. En el cas del meu client es va intentar una declaració seva amb les psicòlogues que no el coneixien de res i que ell tampoc coneixia. Les persones amb un aspecte autista com el seu, amb un percentatge tan elevat, és gairebé impossible que articulin paraula amb persones desconegudes.
A banda de la pena de presó, el condemnat també haurà de pagar una multa de 3.600 euros per exhibicionisme i haurà d'indemnitzar les víctimes amb 55.000 euros més.
Centenars de persones, 12.000 segons l'organització, un miler de persones segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquesta tarda pel centre de Barcelona per frenar el desallotjament de la seu de l'antiga escola Massana del Raval. Sota el lema "Defensem l'antiga Massana", exigeixen a l'Ajuntament que es faci enrere i aturi el desnonament previst per aquest edifici que està ocupat des del 2020. Anna Alfonso.
L'edifici l'ocupen des de la pandèmia col·lectius socials que ja tenen persones vulnerables. Ara l'Ajuntament
l'Ajuntament vol recuperar l'espai i les entitats ja avisen que no pensen marxar. Amb aquest missatge de la portaveu, Helena Martín començava la mobilització des de la plaça Cardunya.
Nosaltres, els que lluitem a peu de carrer, som els que tenim la força. Vosaltres per diners, nosaltres per amor. Viva l'Antiga Massana!
La protesta ha anat més enllà de l'Antiga Massana, amb crides contra el capitalisme, en favor de la classe obrera i contra el govern municipal del PSC. Les xifres han desbordat les previsions de l'organització i Martín demana a l'Ajuntament que en prengui bona nota.
Esperem una resposta després de tot això. Jo voldria fer una crida al senyor Batlle, o sea, que vegi el que n'hi ha, al PSC, o sea, al senyor Collboni, que vegi que no ens ho estem inventant, que és tot el barri que està amb nosaltres, que és tota la ciutat que està amb nosaltres, i que s'ho pensi una mica i que tiri enrere.
També critiquen que l'Ajuntament vol fer-los fora, però que no té cap projecte alternatiu per l'edifici. El desnonament estava previst per ahir, però l'Ajuntament no el va poder executar perquè es va trobar amb resistència pacífica i les entitats ja avisen que això continuarà i que no pensen abandonar l'antiga Massana.
Inundacions en finques agrícoles aquesta tarda al sud de la comarca del Segrià, provocades per un augment del cabal del riu Cinca. Els pagesos denuncien que no és el primer cop que passa i reclamen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre apliqui ja mesures de contenció. Lleida, Júlia Albacar.
Les pluges d'aquests dies han provocat que els pantans hagin començat a desembassar aigua, una situació que ha derivat en una crescuda del riu Cinca. Durant tota la setmana el cabal ha estat alt, però avui ha inundat unes 40 hectàrees de presseguers a Massalcoreig, al Segrià. Una situació que ja va passar durant la primavera quan l'aigua va provocar el trencament d'un mur de contenció que evitava inundacions als camps. La CE es va comprometre llavors a aplicar mesures per millorar el control del cabal en aquesta zona, però de moment no s'ha fet res. Ramon Zoil és un dels afectats.
I tenen els pantanos del Cinca plens i ha plogut molt per allà dalt. I, clar, cada vegada que el riu baixa ple, pues, se fica tot ple d'aigua. És una vergonya que fa 6 mesos que estigo així això i ningú hagi fet res.
La previsió de la Confederació és obrir un nou curs d'aigua que permeti reduir la pressió del riu quan augmenti el cabal.
La Fiscalia sol·licita 2 condemnes de més de 2 anys de presó per als 2 acusats de la mort de l'os Cachú l'abril del 2020 a la Vall d'Aran. Acusa un exconseller del govern aranès de col·locar el verí i un agent de Medi Ambient de facilitar-li la localització de l'animal. Viella, Sofia Cabanes.
La Fiscalia demana 2 anys i 4 mesos de presó per a l'exconseller José Antonio Boya. A ell el situa com la mà executora de 2 delictes contra la fauna. Per al segon acusat, l'agent de Medi Ambient demana 2 anys i 3 mesos de presó per un delicte de violació de secrets i 2 delictes contra la fauna. L'advocat d'este darrer és Enric Rubio.
Estem davant d'una investigació molt mediàtica i molt prospectiva. El que desitgem és que o s'arxivi el procediment o bé s'assenyali vista oral de judici per poder practicar la prova i demostrar, insisteixo, la innocència del nostre representant.
El judici encara no té data de celebració.
Tres minuts per arribar a 3:15. Agafem el posat cultural. El Festival Serializados estrena aquesta nit la sèrie 18, una història d'amor entre adolescents que vol trencar els prejudicis que envolten els immigrants menors d'edat acollits en centres públics. Són 6 capítols, dirigits pel realitzador Hamoud Al-Rahmoun Font i protagonitzats per Alicia Falcó i Moel Ruin Barrandú, Òscar Callau.
18 narra amb to intimista com la Cèlia, valenciana, i el Moja, marroquí, tots dos de 17 anys, descobreixen el primer amor mentre treballen a la cuina d'un menjador social. Els dos joves actors diuen que els seus papers s'han beneficiat de la connexió que van experimentar al càsting.
I és una sèrie que està escrita com de manera tan orgànica i tan humana i tan real que crec que és simplement com recordar el que tu dius, no? Un primer amor que tots hem sentit i que ens queda relativament proper per l'edat que tenim.
Muy natural, como nosotros. Desde el casting había como, no sé, nos entendimos muy fácil, ¿sabes?
L'any que ve no estaré així.
Aquest eix sentimental conviu a la sèrie amb un de social, ja que ella és el local per una condemna a fer treballs per la comunitat i ell perquè vol aconseguir els papers per regularitzar la seva situació. El director, Hamoud Al-Rahmoun Font, ha volgut desmuntar els prejudicis que hi ha contra els menors no acompanyats.
Aquest col·lectiu que està superestigmatitzat, no?, que moltes vegades se'l relaciona amb delinqüència, nosaltres hem de posar llum i fer un retrat real. És que, de fet, si tu te'n vas a un centre a conèixer, no?, el que tu veuràs s'assemblarà molt més a 18 que qualsevol notícia que veus a la tele.
La temporada completa de 18 es podrà veure el 23 d'octubre a RTVE Play.
I el Som Cinema de Lleida s'ha presentat Valenciana, la producció d'Apunt i 3CAT que parla sobre la València dels 90 i que navega pel crim d'Alcàsser, la corrupció política i la ruta del bacalao. Avui arriba també als cinemes i ens ho explica des de Lleida Júlia Albacar.
Valenciana posa davant l'espill un model decadent, una València sobrepassada per la festa i la corrupció política. L'explotació mediàtica del cas de les xiquetes d'Alcàsser, les drogues, les escoltes polítiques, el masclisme i l'ambició són alguns dels eixos a través dels quals es vertebra la història de les tres protagonistes, tres amigues. Jordi Núñez és el director.
Tres personatges femenins protagonistes que tracten de trobar el seu lloc en un sistema que les nega, que les impedeix desenvolupar-se.
La pel·lícula juga amb els contrastos de la mateixa València i que veiem ja els primers fotogrames amb la crema de rostolls en un camp d'arròs on hi ha una de les grans discoteques referents de la ruta del bacalao. Contrastos que també s'aprecien en els diàlegs amb els salts de registre i d'idioma, i és que el film juga amb el bilingüisme molt arrelat a la mateixa cultura valenciana.
Parla molt de moltes vegades de quin personatge gasta una llengua en segons que situació i quina llengua en segons quina altra. Parla molt sobre com un personatge entén la seva identitat i on la col·loca, quina validesa li dona de cara als demés.
Tot plegat acompanyat d'uns personatges on veiem clares referències a polítics i altres noms del moment, com Eduardo Zaplana, Txelo Miralles o el rei emèrit.
Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, yo me moría por verte. Mi única idea era convelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho.
Avui fa 25 anys que Estopa va publicar el seu primer disc, que tenia el mateix nom que la banda, i també avui tanquen la seva gira més multitudinària al Palau Sant Jordi, Marc Ruiz.
Les xifres d'aquesta gira han estat espectaculars. El 10 de juliol van omplir l'estadi olímpic Lluís Companys amb 60.000 persones. I no és l'únic gran estadi per on han passat. A Madrid van omplir el Metropolitano amb 58.000, a Sevilla l'estadi de la Cartuja amb 45.000, i han fet concerts a Miami, Buenos Aires o Caracas, entre d'altres. Avui tanquen aquest tour a l'estil del que són d'una gran banda, amb pirotècnia, polseres de llum, col·laboracions dalt de l'escenari i un Seat Panda, com diu la cançó.
Doncs com Estopa, els gossos que tanquen alguna cosa més que una gira amb un concert al Cursal de Manresa, però en aquest cas s'acomiada també la banda.
Em resisteixo a dir, sincerament, que pleguen per sempre, Manel, perquè ells mateixos no volen tancar del tot la porta, però sí que és cert que cadascú té els seus projectes i la seva vida, així que si es tornen a reunir serà una cosa excepcional en principi. Avui acaben la gira de 10 concerts que van anunciar l'any passat al Mercat de Música Viva de Vic, a la placeta on van actuar davant del públic per primer cop. Amb Barreviure han celebrat els 30 anys de la banda en ciutats com Lleida, Girona, Barcelona, Andorra, la Vella i, esclar, Manresa.
I Marc, la promotora catalana de Project canvia de mans. Warner Music ha adquirit el 100% de la companyia, segons publica el diari Expansión.
The Project és una de les principals promotores catalanes de concerts. Organitza esdeveniments com el Festival de Jazz de Barcelona, que ara està en marxa, el Guitar BCN o el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fa una mitjana de 400 concerts durant tot l'any, com el d'aquesta nit amb Estopa, del que parlàvem ara, i els que faran Joaquín Sabina, Stay Homes, Els Amics de les Arts o Rodrigo Cuevas, entre d'altres. Aplega més de mig milió d'espectadors l'any, segons dades de la pròpia empresa. Des que es va fundar, l'any 88, ha organitzat més de 10.000 esdeveniments musicals entre concerts i festivals, i entre el 2012 i el 2022 va gestionar la sala Bars. Warner Music, per la seva banda, és la tercera discogràfica més potent del món.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. Aquesta és una de les notícies que avui hem explicat, per tant, ens hi ha cabut, però cada dia, i ens agrada posar-ho de manifest, n'hi ha moltíssimes que no expliquem. Posem-ne un exemple. Natàlia Ramon, avui, què no ens hi ha cabut?
Doncs avui una pregunta per tu, Manel.
A veure.
Quan arribo cada tarda a la feina, recordes si em saludes?
Sí, aquesta és fàcil, sí, jo saludo, i tant.
Doncs aquest detall pot semblar que no tingui importància, però n'ha tingut i molta, en un procés judicial al Regne Unit. El que ha passat és que una treballadora, que es diu Nadine Hanson, ha denunciat el nou cap de recursos humans de la seva empresa, la ciutat de Leeds, per fer-li el buit, cosa que afirma que va tenir una afectació psicològica en la seva vida en forma d'angoixa i ansietat. A més, ha portat davant el jutge el fet que aquest responsable va pujar el sou a companys seus sense dir-li res amb ella. I tu potser diràs, com va demostrar que hi havia una voluntat de fer-li el buit, no? Perquè això és una mica difícil de...
Això és difícil de demostrar. Home, el detall del sou, pujar-li als altres i a tu no, això és lleig, eh? Però bé, què més?
Doncs bé, entre d'altres, la Nadine ha explicat al jutge que el seu cap es negava a saludar-la quan arribava cada dia a l'oficina. Darrere de tot plegat, s'ha demostrat que hi ha també l'argument del cap de la Nadine, que havia arribat tard un dia a la feina. Ella no sabia que venia del... Ell, el cap, no sabia que ella venia del metge, i a partir d'aquí va començar a deixar-la de banda de manera més o menys activa. Una acció que ara a l'empresa li costarà haver de compensar econòmicament aquesta treballadora.
Sí, home, mira que costa poc, eh? Hola, bona tarda, què tal? Molt bé, vinga, a treballar, ja està. I cap problema, s'haguessin estalviat tots aquests mal de caps. En fi, una pausa per la publicitat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank. La final de la Copa Amèrica ja és aquí. Del 12 al 27 d'octubre, el litoral de Barcelona s'omple d'emoció per viure en directe la competició entre els dos equips que lluitaran per fer-se amb el títol de campió. Baixa a la platja per animar-los i segueix la final des de les pantalles gegants del Moll de la Fusta i les Fan Zones. Ajuntament de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Un any abans dels Jocs jo em quedo embarassada. Sí. El Comitè Internacional m'havia convidat en els Jocs de Tòquio perquè era l'actual campiona el 2016. I l'endemà de jo tenir la nena, doncs em truca una persona i em diu que no em porten els Jocs, que han decidit portar una altra persona. Punto. No em diuen, no em donen cap explicació més.
Aquest diumenge, l'atleta paralímpica Helena Congost.
Quan sentia que la meva visió podia desaparèixer, vaig tenir aquesta sensació d'aprofita cada instant.
El divan, el valor de la conversa.
Jo tenia un somni que era ser la millor atleta del món corrent i també fer una gran família, i de moment els dos somnis els he fet realitat.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sync. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Tenim molts motius perquè ens agradin els divendres, i un és el que fem cada setmana, que és resoldre la vinyeta. Aquest informatiu és peculiar i també tenim vinyetes com els diaris, però aquí el que passa és que la bafarada sempre està en blanc i sou vosaltres, els nostres oients, els que heu de portar la frase màgica. La vinyeta d'aquesta setmana és de Jaume Capdevila, del CAP. Jaume, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, aquesta era molt divertida. Tenim un ciclista que no sé si intenta aparcar on no toca o atropella algú o el que sigui, però hi ha un home estirat a terra i diríem que la roda del davant va ben bé entre galta i galta del cul.
Bé, la qüestió és fer un dibuix que tingui, que estigui prou obert, no parlo del cul, parlo del dibuix en general, doncs que estigui obert a tantes interpretacions o lectures com perquè els lectors hi puguin trobar punxa per diferents costats, és a dir, que no orientar una mica, però no massa, no?, perquè puguin trobar coses divertides, no?
Exacte, i què és el que ens han dit?
Doncs no, hi ha bastantes, totes també, és veritat que això de, doncs, clar, la bicicleta encanatrada allà, doncs, és una cosa que és molt llaminera, com
sí,
que
diguéssim. Sí, això marca.
Bueno, home, i tant, fa de marcar. Però jo he triat, doncs, dues opcions com a finalistes, no, diguéssim, diríem, doncs, que les dues que m'han agradat més, una és de la Vicky Punyet, que va per un altre camí, per això m'agrada també, no?, i ens proposa, doncs, que un dels personatges digui: han pacificat tant el trànsit que els vianants ja s'adormen al mig del carril el bici. Aquell personatge que està tirat allà a terra, la bicicleta li està passant pel damunt, com si diguéssim.
Exacte.
Però el que seria el que s'emporta el dibuix aquesta setmana seria, sí, el Romà Liste, que és un dels habituals. És,
sí,
a dir, que
jo diria que ja ha guanyat i tot alguna vegada, però està bé, està bé. Si s'ho treballa...
Jo diria que sí, que pel com a mínim una vegada sí que ja se l'han portat, però clar, és que participa cada setmana. Llavors, clar, això augmenta molt les possibilitats. No?
I que és bo, i que és bo.
Intentem d'anar repartint joc també, però bé, aquesta setmana és realment el que m'agradava més, el que trobava més adient, i és el personatge, doncs, que va a dalt de la bicicleta i que diria: ja era hora que em posessin un estacionament de bicicletes, no? Que
té sí.
La bicicleta allà ben aparcada, com si diguéssim.
Exacte, sí, recorda el model Bicing. Molt bé,
exacte,
doncs el Romà Liste, que torna a triomfar en el món de les vinyetes amb la seva frase, i rebrà a casa l'original del cap, però amb frase pròpia. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana, Jaume.
Molt bon cap de setmana.
Des de les 10 que estem enllaçant una paraula amb la següent, fins a arribar al punt de saludar l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, si l'altre dia vam recuperar un verb intrus, avui ens hem trobat un substantiu intrus.
A veure quin és.
Que és ben correcte en uns contextos, però ben incorrecte si apareix quan no toca, home. Doncs mira, és la paraula arxiu, que és benvingut quan es refereix a conjunt de documentació o a l'edifici on es guarden els conjunts documentals,
sí,
però avui ens l'hem trobat en un context on l'hem de bandejar, perquè la frase deia: l'arxiu judicial d'un cas, quan el que hauria de dir és l'arxivament judicial d'un cas. És a dir, que l'acció d'arxivar no és pas arxiu, sinó arxivament.
Molt bé, doncs ho arxivem al disc dur, de moment.
Sí, i mentre buscava arxiu i arxivament al diccionari, m'he embrancat amb l'etimologia i m'ha passat allò que em passa, que començo a estirar el fil, i no paro de trobar paraules de la mateixa família i amb les mateixes arrels. I mira que és interessant. L'arrel del grec arche significava principi i origen, però també autoritat o superioritat. I ja ho tenim, mira, la musa Arche, musa dels orígens,
sí,
l'arqueologia, història de les coses antigues, arcaic, antic, arquitecte, constructor en cap, i anarquia, sense cap ni govern. Vull dir que tot ben lligat, com sempre.
Molt bé, doncs t'has merescut un bon descans de cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Olga, bona nit.
Adéu, bona nit. Forest with the old growth trees and the dawn mist in the air, winding away through the soft gray soil. Mycelium is everywhere, close by the river near the ragged rocks where the creepy crawlies creep, pushing through the ground with a crunching sound. Mushrooms are ankle deep. Aquesta no me l'esperava, però m'agrada. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui m'ha sorprès aquí, eh?
Sí, mira, és una cançó del Robert Brown que es diu Mushroom Season, l'estació dels bolets.
Ah, sí, sí.
I com que el cap de setmana és molt tranquil, doncs sí, és un cap de setmana pels que vulguin, doncs que vulguin anar a buscar bolets, perquè ha plogut, i per tant, qui en sàpiga una mica, doncs segur que en trobarà. Tindrem un cap de setmana, un matí de dissabte encara fresc, amb alguna gota, molt poca cosa cap al terç oest, amb més núvols, però després, a partir del migdia, i diumenge doncs tindrem molt de sol amb algunes bandes de núvols prims. Els matins continuaran frescos, però anirà pujant una mica més la temperatura. Avui sí que ha quedat més frenada, però entre dissabte i diumenge, altre cop més valors entre els 22, 23 graus i les més altes cap als 24 o 25 graus.
Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé i a mi m'ha anat molt bé perquè demà vaig just a un lloc al migdia on em diuen que hi ha moltíssims bolets.
Doncs a veure si
a
en
veure,
trobes, eh?
A veure, esperem que sí. Moltíssimes
segur
gràcies.
Que sí.
Bon cap de setmana.
Igualment. There's a good reason, it's mushroom season. 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 There's a good reason, it's mushroom season.